Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 16 de març del 2024. Va, que el sol ja ha sortit fa més d'una hora per l'horitzó de Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins l'entorn de les 7 de la tarda al canal, altra punta del país. De seguida el Xavi Segura que ens portarà el temps, però ja advertim que, en fi, res a veure amb el que va succeir fa cosa d'una setmana. Ni pluges, ni baixada de temperatures, al contrari, sol, temps càlid i res o gairebé res d'aigua. Tot això en l'últim cap de setmana tècnicament d'hivern. Dimecres arriba oficialment una primavera que en certa manera és la que ja hem viscut en les últimes setmanes, perquè ha semblat que d'hivern ben poc, i a partir d'aquí ja farà en principi tot més baixada. Vacances escolars de Setmana Santa a partir de la setmana que ve, i sense donar-nos anirem xinoxano cap a Sant Jordi. La sortida del túnel, que diu Toni Clapé, és molt més a prop, per tant, de l'horitzó. Tot i que sembla que la política del país no permet ni sortides de túnel, ni llum al final del túnel, ni àrees de descans, ni moments de relax. Malgrat que Catalunya podia invertir 2.648 milions d'euros més que l'any passat en tot el que necessita el país, des de la sequera, evidentment, fins a l'educació, que no estem en el millor moment, des de la sanitat fins al transport públic, malgrat que s'havia aconseguit una condonació del deute de l'Estat, doncs res, finalment no hi ha pressupostos, els diners s'esfumen i apa, tots correm-hi a votar una altra vegada. Hi ha una part molt fastiguejant d'aquesta situació política, per la qual, simplificant molt, entre tots triem un grup de persones perquè administri bàsicament els diners comuns, el fons comú, perquè gastin els diners de tots, perquè en principi tot funcioni cada cop una mica millor. Això seria la lectura més simple de per què funciona la política. A vegades ens l'oblidem, però, en fi, aquesta és la feina bàsica per la qual se suposa que hi ha un govern i per la qual se suposa que hi ha un sistema polític, hi ha un Parlament. I el cas és que, com que el grup de persones que hem triat és incapaç de posar-se d'acord en què i en com s'han de gastar els diners de tots, doncs ho parem tot, ja no fem plans durant uns mesos i ens demanen que a sobre tornem a triar-los. Amb el risc que, en fi, que el grup de gent que surti d'aquesta tria pugui ser exactament el mateix o molt semblant i, per tant, potencialment puguin tornar-se a no posar d'acord i tornem a començar amb la roda. Certament no es pot caure en l'antipolítica, en el tothom és igual, en realitat no val la pena votar perquè total tant li fa, però certament ho posen difícil. Perquè ara, a més, haurem de suportar, després de Sant Jordi, amb més intensitat, però des d'allà, la campanya immensa de les meravelles que faran tots els que volen ser escollits, si són escollits, i que són el mateix grup de persones que han estat incapaces de posar-se d'acord en la qüestió més bàsica d'un sistema, que és en què es gasten els diners de tots plegats. Però aquí som, una altra vegada, per cinquena vegada en els últims 14 anys. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I I a aquesta hora del matí la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs d'una nova jornada de protestes a les presons catalanes després del crim de la cuinera de Mas d'Enric al Catllà a mans d'un pres. A la majoria de centres s'han ajornat les mobilitzacions fins dilluns, però el bloqueig es manté a aquesta hora a quatre camins. La consellera de Justícia, Gemma Ubasar, va descartar i dimitir.
Primer cap de setmana també de precampanya electoral. Avui amb el PSC, que ha de confirmar Salvador Illa com a candidat, l'ANC decidirà també avui si tira endavant la seva llista cívica i també hi haurà acte d'Esquerra Republicana. Mentrestant, ahir l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, va revelar al món a RAC1 que tornarà a Catalunya encara que el detinguin.
I el vaixell de l'Open Arms ja torna de la Franja de Gaza després que ahir a la nit aconseguís descarregar 200 tones d'ajuda humanitària de World Central Kitchen. Ahir s'ha convertit d'aquesta manera en la primera embarcació que fa servir el corredor humanitari. L'ONG catalana ja prepara una nova missió.
Mentrestant, avui entra en vigor la regulació del preu del lloguer a 140 municipis catalans considerats zones tensionades després que ahir es va publicar l'índex de preu de referència. Per tant, no es podran apujar preus quan s'assignin nous contractes. Catalunya és l'únic territori de l'Estat que aplica des d'allà la norma.
I avui tenim una mirada posada als teatres en la primera edició del Cap Butaca Buida, una iniciativa que vol ser un Sant Jordi teatral omplint 60.000 butaques. De moment en porten gairebé 49.000 i participen 145 sales de tot Catalunya i moltes ja han exhaurit entrades.
Esports, el Barça jugarà contra el Paris Saint-Germain als quarts de final de la Lliga de Campions, amb anada al Parc dels Prínceps el dimecres 10 d'abril i tornada al Lluís Companys de Montjuïc el dimarts 16 d'abril. L'altre plat fort dels quarts serà Real Madrid City, amb anada al Bernabéu i tornada a Manchester. Els blancs jugaran aquesta tarda partit de Lliga al camp de l'Osasuna sense Bellingham, que està sancionat a partir d'un quart de cinc, i el Girona, segon classificat, visitarà el Getafe a dos quarts de set i té les baixes d'Ian Gelsingankov i David López.
I el temps, cap de setmana plàcid i assolellat amb pocs matisos i temperatures que encara pujaran més. Fred molt moderat ara al matí i ambient massa càlid per l'època i de plena primavera al migdia, amb les màximes més altes rondant o superant els 25 graus.
Ara són les 8 i 6 minuts. I com dèiem, aquesta hora del matí, tensió encara a les presons catalanes després de l'assassinat d'una treballadora al Catllà. Aquest és el so que se sentia fa molt pocs minuts a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Els treballadors d'aquesta presó que tornen avui a bloquejar els accessos al centre per mirar de reclamar més mesures de protecció i per demanar, com sentíem ara, la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. Després del bloqueig total ahir a cinc presons catalanes, Mas d'Enric, Brians, Lledoners i Ponent, Quatre Camins és a hores d'ara l'única on s'hi manté encara la protesta. A les altres, les mobilitzacions s'hi han de reprendre dilluns. D'aquesta manera es permetrà, per tant, el relleu de funcionaris que estaven des de dijous treballant. Es facilitarà, i aquesta és una cosa molt sensible pels centres penitenciaris, les visites dels familiars, que són els dissabtes, i els presos, gairebé 5.000, que han estat 24 hores o més tancats a la cel·la, en podran sortir. Ara mateix, per tant, el principal punt calent de la protesta d'aquesta setmana és la presó de Quatre Camins, on els treballadors han decidit mantenir-se en peu de guerra. Anem cap allà en directe. Jordi Claret, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, aquí al centre penitenciari de Quatre Camins segueixen els mig centenar de protestants tallant l'entrada, tot i que ara sembla que s'apropen aquí al cordó policial que hi ha just davant. En tot cas, són això, mig centenar que estan aquí bloquejant l'entrada de qualsevol treballador, tot i que sí que puc confirmar que hi va haver el canvi de torn dels treballadors ahir a la nit. Avui ja fa més de mitja hora que hauria d'haver entrat un nou torn i no ha estat així. És un ambient de calma tensa perquè, com dèiem, avui és el dia on es reben les visites dels familiars i, per tant, hi ha gairebé un miler de presos esperant saber si els podran visitar o no. Hi ha una foguera encesa, molts cotxes, un ampli dispositiu policial, també podem veure un helicòpter, però de moment la cosa sembla que no avança.
Gràcies, Jordi. Qualsevol novetat ens ho fa saber des de la presó de Quatre Camins, on sentíem fa uns minuts aquests crits de dimissió, dimissió, on continuen els ànims calents encara després d'unes últimes hores molt marcades precisament per l'incident que va acabar amb la mort d'una treballadora, en aquest cas a una presó, a Mas d'Enric, al Catllà. Un reclús va matar, com sabeu, a ganivetades una cuinera. És la primera mort d'un treballador des que la Generalitat té les competències de les presons fa més de 30 anys. I ha estat la gota que ha fet vessar el got i que ha desencadenat les mobilitzacions. Els funcionaris i treballadors de Mas d'Enric asseguren que la lluita pels seus drets tot just ha començat, tot i que ahir a les 10 de la nit van decidir aixecar el tall als accessos a la presó, demà passat hi tornen. Creuen que tot el que ha passat després de l'assassinat de la cuinera serà un punt d'inflexió. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, sí, un abans i un després amb dues dates al calendari marcades en vermell i que no oblidaran. La de l'assassinat de la cuinera, la tarda de dimecres, ganivetades per part d'un intern, i la d'ahir, amb unes protestes sense precedents a Mas Enric i al conjunt de les presons catalanes, amb capacitat de paralitzar l'activitat al centre i deixar els prop de 800 presos tancats a dins de les seves cel·les, en moments de molta tensió amb la direcció de la presó, a primera hora del matí.
Te estoy diciendo que pasen los mínimos para si hay una emergencia la pueden actuar.
Yo estoy aquí, no te pido, si hay algo, entro.
Si hay algo, a lo mejor ya está muerto. Y entonces sí que tenemos
un... Ya hay un muerto.
I també al migdia, discutint amb Paco Romero, el director del centre, el fons de la qüestió, que és la desprotecció que senten i la falta de recursos, diuen, i de funcionaris per poder controlar la situació als diferents mòduls. Diuen que això és només el principi i que no s'aturaran fins que no hi hagi dimissions o bé canvis de fons en la política penitenciària.
Gràcies, Esteve. Avui, tot i la protesta que es manté a quatre camins, les presons del país certament es desperten lleugerament més tranquil·les després que ahir es van viure, i insistim, són moltes les presons del país i molts els presos vinculats a aquestes protestes. Ahir es van viure moments de molta tensió. 5.000 dels presos no van poder sortir de la cel·la en tot el dia, i això ja advertien els experts i, evidentment, també el govern de la Generalitat, que era una qüestió molt, molt, molt sensible. A fora, els funcionaris bloquejaven els accessos i exigien la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que ha deixat clar que no ho pensa fer.
Segurament seria molt més fàcil doncs plegar, no? Però no és, és la situació, és la decisió segurament més fàcil, però no la més encertada. Per tant, per responsabilitat, és la nostra obligació de tot l'equip gestionar la situació.
L'altre nom que assenyalaven era el d'Amand Calderó, el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, que també va descartar deixar el seu càrrec del govern. De fet, més enllà del fatídic crim, la resposta de la Generalitat és un dels factors que explica la reacció dels sindicats. En un comunicat insistien que estan oberts a negociar, però que per fer-ho volen nous interlocutors, i avisen que si això no passa, continuaran mobilitzant-se. Des del departament, en canvi, els hi demanaven seny, precaució, sobretot pel risc que suposava que els presos ahir estiguessin tot el dia tancats. Crides a la responsabilitat i mà estesa, deien des del departament, per reconduir la situació, Benet Íñigo.
Gemma Ubasart assegura compartir tant el dolor com algunes de les reivindicacions dels funcionaris. De fet, assegura que el departament ja estava negociant millores tant laborals com de condicions de seguretat. Per exemple, que la plantilla s'ampliarà aquest any 400 treballadors. Per això demana als funcionaris tornar a seure's. Ahir els sindicats van deixar la cadira buida a la reunió que els havia convocat.
És necessari, doncs, reprendre de forma urgent el diàleg i les negociacions amb tots els sindicats. Des d'aquí, també apel·lo a la responsabilitat i la necessitat de normalitzar el servei. Un servei que no és un servei més, sinó que és un servei amb característiques molt particulars.
El departament també assegura que si cal revisar protocols ho farà. Tothom es pregunta per què un condemnat per un crim amb un ganivet treballava a la cuina de la presó. El secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, en tot cas explica que feia gairebé 5 anys que hi era i no els consta cap queixa prèvia.
Aquest intern portava més de 4 anys treballant a la cuina també, amb una conducta normalitzada, no?
Una voluntat i unes explicacions del departament que de moment xoquen amb les exigències de dimissions que fan els sindicats.
Mentrestant, gràcies, Benet, continua la investigació policial per la mort de la cuinera d'aquesta presó, de Mas d'Enric. També està en marxa l'expedient informatiu intern per aclarir quines van ser les causes de l'homicidi. En una entrevista al 9C de RAC1, el jurista i expert en justícia restaurativa i mesures penals, Josep Maria Tamarit, qualificava d'error el fet que aquest pres, que va estar empresonat precisament per homicidi amb un ganivet, fes de cuiner al centre.
aquest pres no havia de ser allí i no havia de tenir accés a armes. Això és obvi, no? És a dir, el fet de que hi hagués un pres que estés en un determinat servei o que tingués un determinat grau de confiança, que fos a la cuina, no tenim per què suposar que això tingui res a veure amb una determinada política de reinserció. És a dir, això tindrà a veure doncs, amb un error molt greu del sistema que suposo que la conselleria està treballant per detectar.
I recordava també ta marit que hi ha una eina interna, el RiscCanvi, per predir i detectar riscos i evitar que els presos puguin accedir a determinats llocs. En tot cas, d'aquesta situació de molta tensió amb els sindicats vinculats als funcionaris que treballen a les presons, en parlarem també a partir de les 9 del matí en temps de tertúlia i amb la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Laura Vilagrà. Un quart de nou del matí i amb la vicepresidenta, òbviament, parlarem també de l'avançament electoral, de com queden els projectes pressupostats en àrees crucials com la sequera o l'educació. Li preguntarem si hi ha la possibilitat d'invertir una part d'aquests 2.648 milions d'euros que queden a l'aire després de la negativa d'aprovar els pressupostos, però també li preguntarem per la situació política actual a Catalunya, sobretot ara que el gran protagonista des d'ahir torna a ser Carles Puigdemont de cara a les eleccions del 12 de maig. A mitjans de la setmana que ve sabrem si finalment Puigdemont serà el candidat que ha triat Junts per les eleccions, però ahir ja va rebre una empenta important del seu advocat Gonzalo Boye. En una entrevista al Món a RAC1, Boye va assegurar que Puigdemont tornarà a Catalunya encara que corri el risc de ser detingut. Més detalls, Laia Colomer.
Sí, Gonzalo Boye va ser molt contundent en aquesta entrevista. Un cop s'aprovi definitivament l'amnistia, els tribunals hauran de revisar els casos i aixecar totes les mesures cautelars, també va dir, les que afecten Carles Puigdemont. Per això, Boye assegura que si és el candidat de Junts per Catalunya i té opcions de ser president, Puigdemont tornarà per sotmetre's al debat d'investidura. Fins i tot va dir, encara que la policia el pugui detenir.
No té por que intentin detenir Puigdemont pel cas Tsunami si torna?
Pueden hacerlo, pero el president va a asumir las consecuencias de sus decisiones en un marco jurídico que no es el existente hasta ahora.
Per tant, 2 i 2 són 4. Gonzalo Boye m'està dient que si el president Puigdemont està disposat a tornar i que el detinguin.
Yo soy de letras y 2 i 2 són 4, efectivamente.
Per tant, vol dir que sí, eh?
Sí, sí. Sin duda.
Boye va situar aquesta possible tornada entre finals de maig i principis de juny. Sigui com sigui, si Puigdemont finalment és el cap de llista de Junts, se sabrà la setmana que ve. Entre dimecres i dijous s'han de postular tots els candidats que es votaran dissabte que ve en unes primàries.
Gràcies, Laia. I per cert, sobre aquesta candidatura, la de Carles Puigdemont, que evidentment ha sigut un terratrèmol en el debat electoral o preelectoral, Ciutadans, que ara mateix estan converses amb el PP per integrar-se a la formació per no desaparèixer, impugnarà la candidatura de Puigdemont a les eleccions perquè considera que no té la condició de català, cito textualment. El partit ha anunciat que aniran a la Junta Electoral Central per evitar que l'expresident es presenti a les eleccions. I per què? Doncs bé, consideren que està inhabilitat per ser elector i elegible perquè, per ser-ho, ha de ser reconegut com a català a través de la seva residència, que ara mateix és a Bèlgica. El que no tenen en compte des de Ciutadans és que, segons l'Estatut, n'hi ha prou amb acreditar l'últim lloc on has viscut o que formis part del cens. Puigdemont, de fet, sí que té el padró municipal i per això va poder presentar-se a les eleccions tant del 2017 com el 2019 com el 2021. Mentrestant, pendents d'aquesta protesta també de Ciutadans, mentre a Junts per Catalunya estan decidint qui serà el candidat, la resta de partits ja posen la directa i aquest cap de setmana l'han convertit ja, en certa manera, en l'inici de la precampanya electoral. Esquerra Republicana avui treu la plana major del partit amb un gran acte a Barcelona, on hi serà el president Pere Aragonès, acompanyat precisament de Laura Vilagrà, de la vicepresidenta, també del president del partit, Oriol Junqueras, de la diputada de Madrid, Teresa Jordà, i també hi haurà la intervenció des de Suïssa de la secretària general dels Republicans, Marta Rovira. Per tant, primer acte ja preelectoral d'Esquerra Republicana avui, aquest dissabte. I per altra banda, el PSC aquest migdia designarà oficialment Salvador Illa com a candidat a les eleccions al Parlament. Els socialistes tenien congrés de partit, el tenien programat ja per aquest cap de setmana, per impulsar el primer secretari, per corroborar que és primer secretari del partit, i ara faran servir aquest mateix acte per ungir-lo cap a la batalla electoral. Diumenge Illa farà, de fet, el primer gran acte de precampanya al costat de Pedro Sánchez. Ahir, però, ja li van fer pujar els colors amb una allau d'elogis a l'obertura de la trobada al costat de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident espanyol donava per feta la seva victòria el 12 de maig i va aprofitar per treure pit de la llei d'amnistia. Sergi Giró.
Defensa amb dents i ungles de la llei d'amnistia. L'expresident Zapatero demana als socialistes que se sentin orgullosos del gest que ha fet el govern espanyol, que pacifica, diu, la situació a Catalunya i posa en valor, afegeix, el millor esperit de la Constitució i la democràcia espanyola.
Sentiros orgullosos. Yo estoy inmensamente orgulloso. Pensando en la reconciliación, pensando en la generosidad y la fuerza que te da a poder decir sí, amnistiamos.
Un Zapatero que va centrar gran part del discurs a elogiar la figura de Salvador Illa i, amb el seu humor característic, a donar per fet a la victòria socialista el 12 de maig. De fet, ja demana a la resta de partits que se'n vagin fent la idea. Ho agraïa el primer secretari del PSC.
Pido al resto de las fuerzas políticas de Cataluña que acepten deportivamente la victoria de Salvador Illa.
El PSC está preparado, yo estoy preparado y Cataluña está preparada para abrir una nueva etapa.
Illa, visiblement content, també va rebre el suport de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que avui es traduirà amb el suport de la militància. Serà cap a quarts d'una del migdia, la vigília d'engegar oficialment la precampanya al costat de Pedro Sánchez.
Gràcies, Cesc. I per la seva banda, també prepara la seva candidatura electoral Jéssica Albià, que confirma avui a El Diario Punt.es que vol repetir com a candidata d'En Comú Podem a les eleccions. La líder dels comuns nega en aquesta conversa al digital que el seu no als pressupostos sigui una estratègia electoral. Albià també carregava contra Pedro Sánchez per haver aprofitat la convocatòria d'eleccions a Catalunya per llançar la tovallola amb els pressupostos de l'Estat. Però els moviments electorals no s'acaben aquí. També en aquest dissabte serà interessant perquè avui l'ANC farà públic si tira o no endavant amb la llista cívica que fa temps que proposen, o si finalment ho descarten. Després de setmanes de votacions internes, amb polèmica inclosa, aquest migdia han de dir el què. Tot plegat s'ha precipitat, òbviament, amb l'avançament electoral, i podria ser que no hi hagués ni temps material de promoure la candidatura tal com estava prevista, encara que guanyés el sí. Sílvia Solanes.
Entre l'1 i el 14 de març, els socis de l'ANC han votat si promoure una llista cívica i presentar-se a les eleccions. Això suposa donar un pas més enllà en el paper que fins ara ha tingut l'entitat independentista. I això ha estat, de fet, motiu de polèmica, perquè els estatuts de l'Assemblea no estaven en principi contemplat fer el salt a la política institucional. Hi ha hagut diversos sectorials, de fet, que han mostrat el rebuig al rumb que està agafant l'entitat amb l'actual presidència. Sigui com sigui, aquest migdia s'esvairan els dubtes en una assemblea a Taradell, on s'han de conèixer els resultats. Ara bé, davant del gir de guió del calendari i amb les eleccions sobre la taula, l'executiva es reunirà aquest vespre per estudiar-los i valorar com s'apliquen els resultats. En cas que guanyi el sí, la proposta podria acabar aparcada, ja que els tempos el juguen en contra. I és que la proposta de l'Assemblea passa per proposar noms de possibles candidats i després preguntar-los si estarien disposats a formar part d'una candidatura. I el calendari comença a córrer dilluns, quan es firmi el decret de convocatòria electoral. Això vol dir que la primera setmana d'abril ja s'hauran de presentar les candidatures per concórrer el 12 de maig.
Gràcies, Sílvia. I en aquesta convocatòria electoral, que per cert no és efectiva encara, és a dir, la va anunciar Pere Aragonès, el president, però no està signada i, per tant, no serà efectiva fins la setmana que ve, aparentment fins dimarts. Encara s'hi sumarà un altre competidor i de l'espectre independentista. És el nou projecte de Clara Ponsatí i de Jordi Graupera. Es diu Alhora. Ja s'ha registrat com a partit polític i sentíem ahir Graupera convençut que poden esgarrapar el vot tant de Junts com també d'Esquerra o la CUP.
Aspirem a rescatar el vot independentista dels partits del procés. No aspirem a fragmentar-lo o a dividir-lo, esperem a rescatar-lo, a salvar-lo de les grapes dels que sabem que el volen fer servir per fer el contrari del que la població vol.
A l'espera que en les pròximes setmanes es conegui qui forma part de les llistes de l'Hora, de moment ja han donat a conèixer el nom de dues persones més que impulsen el partit, a banda de Ponsatí i de Graupera. Hi haurà l'escriptora Anna Ponsoda i l'economista i extresorera de l'ANC, Ada Ferrer. Una campanya electoral que, òbviament, sigui per A o sigui per B, estarà marcada per la llei d'amnistia, per la llei d'amnistia que s'ha aprovat aquesta setmana al Congrés dels Diputats i que farà el seu tràmit cap al Senat i després de nou cap al Congrés. I enmig d'aquesta qüestió vinculada a l'amnistia, ahir vam veure finalment l'aval de la Comissió de Venècia, certament amb matisos, aquesta llei d'amnistia en el document definitiu que van votar ahir a la Comissió de Venècia sobre la llei. Després de 3 mesos d'estudi, aquest organisme del Consell d'Europa li dona llum verda perquè considera que és bona eina per la reconciliació política, però, i aquí ve l'adversativa, els membres de la comissió critiquen alguns punts sobre com es tramita el text a les institucions espanyoles. Per exemple, diuen que la seva aprovació no hauria de ser per via d'urgència ni tampoc sense un consens prou ampli. Enviada especial de RAC1 a Venècia, Ana Buch, bon dia.
Bon dia. L'informe final deixa clar que la reconciliació social i política és un objectiu legítim per la llei d'amnistia i que no hi ha hagut una vulneració en la separació de poders, ni tan sols entra a valorar sobre si és conforme a la Constitució, perquè creu que això correspon a les institucions espanyoles. El que sí que fa és una sèrie de recomanacions, començant per demanar que s'aprovi per una majoria qualificada més àmplia que la majoria absoluta al Congrés dels Diputats. Ho va explicar Martin Kuiger, un dels
Per arribar a aquesta reconciliació social i política, en la nostra opinió, un objectiu legítim, hi ha d'haver un procés inclusiu. I això vol dir que un procés legislatiu accelerat podria no ser el millor per adoptar lleis d'amnistia.
L'entitat també creu que la llei cobreix un període molt ampli i ofereix una cobertura massa imprecisa, pel que creu que s'hauria d'acotar. En definitiva, fa un informe molt tècnic i poc polític que no pot acontentar del tot ni el PSOE ni el PP.
Gràcies, Anna. Doncs bé, tot i el tecnicisme, és cert, l'informe té una part tècnica important d'aquest informe de la Comissió de Venècia. El que ha passat en les últimes hores, i avui si compreu la premsa ho veureu, és el que ja va passar quan es va filtrar, que és que tant el PSOE com el PP diuen que els hi dona la raó i l'han aprofitat per treure pit de la seva estratègia política. Absolutament contradictòria la lectura que en fan uns i altres. Tot i que l'informe és el mateix, tots dos creuen que els dona la raó, que és una autèntica garrotada. Des del PSOE diuen que és una garrotada pel PP, des del PP diuen que és una garrotada al PSOE. D'una banda, si mirem per parts, el govern espanyol es penja la medalla per l'amnistia i anima els populars a donar-hi suport, i de l'altra, el PP diu que Europa està qüestionant la llei d'amnistia i que l'informe és una plantofada sense precedents, diuen a Pedro Sánchez. Així ho veureu exemplificat amb dues persones que ara sentireu, que sembla que parlin de coses diferents i que parlen del mateix, exactament mateix document. Félix Bolaños, ministre de Presidència, secretari general del PP, Cuca Gamarra.
Yo animo a que el Partido Popular haga caso a la recomendación de la Comisión de Venecia y se sume al consenso de la ley de amnistía. Que reconozcan las bondades de esta ley de amnistía para conseguir superar un conflicto como el que vivimos en Cataluña y que ahora con esta ley de amnistía abrimos una nueva etapa de convivencia, de acuerdos.
El repaso que le da hoy la Comisión de Venecia al gobierno de Sánchez en relación a la ley de amnistía es histórico y no tiene ningún precedente. Lo que queda claro es que han aprobado una ley que Europa qüestiona. La verdad es que es difícil que el ridículo del gobierno de Sánchez pueda ser mayor.
Doncs això, cadascú que es compri la versió que vulgui. Contradiccions que avui, en fi, si només ho diguessin els partits, perquè també si compreu els diaris veureu que van per la mateixa línia. Tots els diaris recullen la lectura oposada que han fet el PP i el PSOE. Per exemple, llegim a l'editorial de La Vanguardia que el PSOE hauria preferit un aval europeu sense qüestionaments ni correccions i que el PP s'hauria estimat més que la comissió els hagués dit que la llei era il·legítima. I com que no ha estat així, la majoria de diaris donen per fet que, malgrat l'informe, tots dos partits mantindran el seu torçabràs. Mentrestant, hi ha centenars de persones pendents de judici per actes comesos durant el procés que continuen a l'espera de saber si aquesta amnistia els beneficia o no. Un cas que es podria complicar és del de l'activista Adrián Sas, condemnat a 3 anys i mig de presó. Una pena que es va confirmar dijous després que el Tribunal Suprem rebutgés el seu últim recurs. En una concentració de suport que es va fer ahir a Barcelona, el jove deixava clar que es troba davant d'una situació de màxima incertesa.
És algo que a dia d'avui encara no sabem. Aquesta llei d'amnistia està redactada de tal forma que queda molt en abstracte i a la interpretació de cada jutge. El que sí que s'han cuidat des de Junts és que a ells sí que es vegin beneficiats d'aquesta amnistia. No estarem en contra d'una amnistia que pugui beneficiar diferents companys i companyes represaliades. El que sí que diem és que és una amnistia parcial que deixa fora a centenars de presos polítics.
Dèiem, Adrián Sas, condemnat a 3 anys i mig de presó per agressió a l'autoritat policial. Un cop l'activista rebi l'ordre d'ingressar a la presó, tindrà 10 dies per fer-ho. Tot i això, ell ha dit que no pensa entregar-se. I en aquesta crònica política li falta també un argument que té a veure amb la situació i la vinculació entre el govern d'Espanya i les seves negociacions amb l'independentisme, i és que el govern espanyol ha tornat a moure fitxa i torna a colar a l'agenda europea l'oficialitat del català a Europa, que recordeu que va ser una de les condicions prioritàries perquè Pedro Sánchez acabés sent president. Després de reunions amb aquesta qüestió, diverses reunions amb el tema guardat al calaix, el ministeri que dirigeix José Manuel Álvarez vol presentar dimarts a la reunió de ministres d'Assumptes Exteriors del mes de març un document en què apel·la a la tradició històrica i identitat nacional perquè el català tingui cabuda dins la Unió Europea. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, el català a Europa havia quedat en via morta fins que els serveis jurídics del Consell de la Unió Europea presentin l'informe de viabilitat jurídica de la proposta i que en aquest moment encara estan elaborant. Fonts diplomàtiques asseguren que ara mateix el problema que hi veuen és que no n'hi ha prou en reformar un reglament, sinó que caldria modificar els tractats, una qüestió que podria provocar el veto de molts països. Per contrarrestar-ho, el govern espanyol presentarà un document dimarts a les 27 capitals europees on s'apel·la la tradició nacional identitària del català, i això pot ser la clau, perquè els tractats de la Unió fan referència a la identitat nacional i a la riquesa cultural com a requisit per fer oficial una llengua. A més, el Ministeri d'Exteriors explica que la diversitat lingüística també es recull a la Constitució espanyola. La presidència belga, que ostenta la presidència de torn europea aquest semestre, de moment hi treu ferro. Fonts diplomàtiques asseguren que dimarts els 27 ministres es limitaran a acceptar i llegir el document, però que encara els caldrà setmanes per analitzar el contingut.
Pràcticament 8:45 del matí, més qüestions. Atenció, en aquest cas a la crònica negra, perquè en les últimes hores s'han connectat dos casos del món dels successos que ahir a la tarda en principi es plantejaven separats, però que en les últimes hores s'han començat a connectar. Un és el cas del crani localitzat dijous de la setmana passada a Badalona, a prop de l'Hospital de Can Ruti, per part d'uns veïns que estaven buscant espàrrecs. L'altre és aquest cas que vam conèixer ahir sobre la troballa d'un cos tapat amb bosses de plàstic en ple carrer al barri de Gràcia de Barcelona, que el va localitzar, de fet, dijous, tot i que es va saber ahir, un mosso fora de servei que sortia a passejar amb el seu gos. Doncs bé, segons ha explicat la Maica Navarro a La Vanguardia, els Mossos d'Esquadra estan pràcticament convençuts que és el mateix crim, que és la mateixa persona, que el cos, per tant, correspondria, el cos localitzat a Gràcia, correspondria a l'home de Vic de 44 anys que va desaparèixer a finals de gener a Badalona i que aquesta setmana han aconseguit identificar com a través del crani humà trobat a Can Ruti. Fonts policials apunten al diari que caldrà esperar ara les proves d'ADN per confirmar aquesta línia d'investigació, però que ho donen pràcticament per fet perquè el cos trobat també té signes de violència i està decapitat. Si s'acaba confirmant, doncs, que cap i cos corresponen a la mateixa persona, els Mossos hauran d'aclarir com les restes del cadàver van acabar a 15 quilòmetres de distància un de l'altre i perquè han aparegut amb una setmana de diferència. El crani va ser dijous, el cos aquest dijous, el crani dijous de la setmana passada. Segons apunta La Vanguardia, els Mossos treballen amb la hipòtesi que algú va deixar el cadàver a Gràcia recentment perquè és pràcticament impossible que fes un mes que era allà i que ningú se n'hagués adonat abans. Més enllà d'aquest cas, els Mossos també investiguen la mort violenta ahir de tres persones, un matrimoni d'edat avançada i del seu fill. Els Mossos van trobar el cos de la mare ahir cap a les 10 del matí a casa seva al districte de Sant Martí de Barcelona. Una hora després van trobar el cos del pare dins un cotxe a Molins de Rei, al Baix Llobregat, i després van acabar trobant el cos del fill. Segons les primeres hipòtesis, el fill hauria matat els pares i després s'hauria suïcidat. Maica Navarro apunta a La Vanguardia que els Mossos no descarten que es tracti d'un suïcidi assistit per la delicada situació de salut que tenien el matrimoni. L'home tenia un Alzheimer molt avançat i la dona no es podia valer per si mateixa, i el fill feia temps que es dedicava a cuidar dels seus pares a temps complet perquè s'havia quedat a l'atur i tenia una situació, també explica la Maica, mental delicada. I de fet havia patit episodis severs de depressió. Aquest cas, aquest triple assassinat, o aquest triple cas de persones trobades mortes, està en mans d'un jutge de Barcelona que ha decretat el secret de sumari. De moment no consten cap tipus d'antecedents ni de denúncies a l'interior de la família. I un apunt més en plana de successos. Novetats del cas Dani Alves. Dimarts, l'Audiència de Barcelona decidirà si el deixa en llibertat de forma provisional a l'espera que la sentència sigui ferma. Dimarts ho decidirà. És el que va demanar la defensa de l'exfutbolista, que està condemnat, com sabeu, a 4 anys i mig de presó per haver agredit sexualment una jove de 23 anys a la discoteca Sutton, a Barcelona. El recurs dels seus advocats se suma al que també van presentar aquesta setmana a la Fiscalia, tot i que per motius totalment oposats.
El Ministeri Públic demana que s'alivi la pena perquè creu que la indemnització de 150.000 euros que el brasiler ha de pagar a la víctima no pot servir d'excusa per rebaixar-li l'estada a presó. Com que els recursos poden trigar entre 4 o 5 mesos a resoldre's, la defensa considera que els ha de poder passar en llibertat perquè la condemna és relativament baixa i perquè ja ha complert 13 mesos de presó preventiva, és a dir, pràcticament una quarta part de la pena. És un termini a partir del qual Alves ja podria començar a sol·licitar permisos penitenciaris. A més dels 4 anys i mig de presó, el tribunal va imposar a l'exfutbolista 5 anys de llibertat vigilada i també la prohibició d'apropar-se i comunicar-se amb la víctima durant 9 anys i mig.
Passen dos minuts, tres minuts, de dos quarts de nou del matí. Mentrestant, sobre la plana política, en aquest cas madrilenya, de política espanyola, però, el cas que afecta a la parella d'Isabel Díaz Ayuso, de presumpta corrupció, Alberto Núñez Feijóo ha sortit al pas de les informacions que els últims dies relacionen la presidenta de Madrid amb les irregularitats fiscals de la seva parella. El líder del PP avisa que si algú del partit va pel pedregar, tallaran de socarrel el problema.
Ante la descomposición, vamos a seguir defendiendo los principios sólidos del servicio público, la decencia en la gestión política, y aquel que meta la mano en la caja en nuestro partido, saldrá de nuestro partido, lo expulsaremos de nuestro partido y nos avergonzaremos de él.
Aquest és el missatge de Feijóo d'ahir, contundent, sense fer referència directa a Ayuso ni també a la seva parella, però intenta apartar-se de qualsevol ombra de dubte. Tot plegat mentre el marit, Alberto González Amador, amenaça de denunciar la ministra d'Hisenda i la Fiscalia per haver filtrat les seves dades personals. El PP defensa la presidenta madrilenya, però el govern espanyol continua posant-la al centre de la dia a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Ara mateix la política espanyola és una batalla per decidir qui està més enfangat, sigui pel cas Coldo o per la trama que esquitxa Ayuso. De fet, ara el focus està en la presidenta madrilenya i el seu xicot, acusat ell de tres delictes fiscals. El PP creu que la Moncloa està jugant brut.
Hay ámbitos, hay espacios que son sagrados, que no pueden ser utilizados por los políticos como munición. Especialmente sensibles son los datos tributarios, que el gobierno está aprovechando su posición de poder para manosear las instituciones, obtener información que puede ser utilizada.
El govern espanyol, però, diu que no se'n passa les explicacions d'Ayuso. De fet, Félix Bolaños a la SER assenyala la seva actitud.
Lo que ella calificaba como una paralela de Hacienda resulta que son tres delitos. Si a usted tres delitos le parece una discrepancia fiscal, pues fíjese dónde tiene el umbral de la mentira y dónde tiene el umbral del delito. Es que conviven con normalidad con el delito.
González Amador, la parella d'Ayuso, ja prepara les dues denúncies. Una per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i l'altra per la Fiscalia, en els dos casos per revelació de secrets.
Gràcies, Arnau. I Ayuso, que per cert, també està a l'ull de l'huracà per la gestió de la pandèmia a les residències, a la Comunitat de Madrid, les residències de gent gran. Segons un estudi que es va fer públic ahir, 4.000 dels 7.000 morts que es van registrar a les residències madrilenyes durant la primera onada del coronavirus s'haurien pogut evitar si s'hagués gestionat millor. 4.000 morts dels 7.000 que va haver-hi. Ho diu un comitè d'experts que ha estudiat centenars de casos amb la col·laboració de juristes i metges i que apunta que hi va haver-hi moltíssimes negligències del govern precisament d'Isabel Díaz Ayuso. La justícia, però, mai ha investigat aquestes morts. Tornem a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Sí, els primers mesos de la pandèmia, ara fa 4 anys, van morir a les residències de gent gran de Madrid més de 7.000 persones que no van rebre cap mena d'atenció mèdica. L'informe de la comissió diu que 4.000 d'aquestes persones haurien viscut si les haguessin portat a l'hospital o s'haguessin medicalitzat les residències. Pel magistrat emèrit del Suprem, José Antonio Martín Pallín, que presideix aquesta comissió, el govern d'Ayuso va enviar a tots aquests avis a una mort indigna.
Hubo tiempo de rectificar, porque a lo mejor primero se podía haber dado cuenta de que se estaba llevando a una muerte indigna a persones absolutamente desvalidas y desprotegidas.
La comissió acusa el govern de Madrid d'haver vulnerat els drets fonamentals de totes aquestes persones aplicant un protocol amb criteris polítics que discriminava en funció, per exemple, de si tenien assegurança mèdica. L'informe s'ha enviat també a la Fiscalia amb l'esperança, diuen des de la comissió, que hi trobi prou elements per investigar.
Dos quarts i mig de nou del matí i abans us parlàvem de la vicepresidenta Laura Vilagrà, que d'aquí una estona serà el programa amb qui parlarem, evidentment, de la crisi a les presons catalanes, però també de l'avançament electoral i de les conseqüències que pot tenir això per, en fi, les inversions que estaven previstes en molts àmbits diversos. Un d'ells, i molt significatiu, és l'àmbit de l'educació. I la comunitat educativa reclama que els compromisos que van arribar amb el Departament d'Educació no quedin en paper mullat, malgrat que finalment no s'han aprovat els pressupostos i que hi haurà eleccions el 12 de maig. El canvi de rumb de la política catalana han deixat en punt mort bona part de les millores, que eren moltes i que s'havien d'aplicar al sector, i per això mestres i professors alerten dels riscos que pot tenir a les aules. Tot i que la consellera Anna Simó ha dit que intentarà mantenir al màxim el que s'havia planificat pel curs que ve, la falta d'inversió econòmica clara pot deixar les demandes dels experts per revertir els molt mals resultats de l'informe PISA en un calaix. N'ha parlat a RAC1 el representant de secundària de comarques gironines a la Junta Permanent de Direccions, Joan Comeres.
Ens sembla força clar que vulguis que no és un entrebanc, i un entrebanc que segurament no es podrà reconduir la situació potser amb la celeritat que ens agradaria, a l'espera de que ben aviat es puguin tornar a tenir pressupostos consensuats i que es puguin utilitzar per revertir aquesta situació amb més celeritat.
La consellera comunicarà l'abast de les afectacions un cop ho hagi parlat amb el Departament d'Economia i amb la resta del govern, però els experts ja avisen que sense una inversió econòmica clara serà molt complicat revertir la situació actual de l'ensenyament a Catalunya. Judit Vila.
Sí, la comunitat educativa veu amb molta preocupació que els pressupostos quedin congelats per una falta d'entesa política. La directora de recerca de la Fundació Bofill, Mònica Nadal, reclama a RAC1 que tothom posi el coll perquè el sistema educatiu, diu, necessita aquesta inversió.
Si no s'inverteixen properament aquests recursos o si no es fan aquestes polítiques, no és responsabilitat d'un únic partit, serà que la resta no estan fent el que toca. El tema serà què farem a partir d'ara, no? Però la situació en el sistema és tensionada i és greu, aquests diners calen, no es poden retirar ara.
Tot i que reconeixen que continuaran fent esforços perquè afecti el mínim possible a les aules, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica recorda que la inversió en educació és clau. N'ha parlat a RAC1 la seva presidenta, Núria Larroya.
És una responsabilitat, no?, de tots els partits polítics. La formació de qualitat necessita també una inversió, vull dir que hi ha molts elements que fan que hi hagi, bueno, aquesta necessitat de la inversió educativa perquè hi hagi una qualitat a l'educació.
Amb els nous pressupostos queden a l'aire els 50 milions reservats per a les millores educatives que reclamaven els experts.
5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. I un altre àmbit que es pot veure afectat precisament per la falta de govern a Catalunya, per l'avançament electoral i la manca d'inversió en pressupostos, és l'àmbit de l'habitatge. Sabeu que des d'avui, a bona part de Catalunya, cap lloguer podrà pujar de preu quan s'assigni un nou contracte, encara que qui el firmi sigui l'inquilí que hi viu o algú altre. Ahir el butlletí oficial de l'Estat va publicar ara sí l'índex de preus de referència, que era un pas necessari perquè es pogués posar en marxa la nova llei estatal de l'habitatge, però des del sector dels llogaters adverteixen que cal fer ja una ordre punitiva perquè es compleixi aquesta normativa. És una normativa que en principi vol posar fre a l'augment incontrolat dels preus de lloguer. Ara bé, el text arriba amb alguns dubtes, com per exemple com se sancionarà, aquesta seria la qüestió clau, si el govern, mentre no n'hi ha un de nou, podrà fer-ho, com se sancionarà els incomplidors. Eudald Martínez.
La llei estatal d'habitatge entra en funcionament gairebé un any després que s'aprovés al Congrés. De fet, Catalunya és fins ara l'únic territori de tot l'Estat que ha fet els passos per poder aplicar-la. A casa nostra, la normativa afectarà els 140 municipis que s'han declarat com a zona amb el mercat de lloguer tensionat. Hi viu el 80% de la població catalana i inclou totes les capitals de demarcació i la majoria de capitals de comarca. En aquests municipis, cap lloguer podrà incrementar el preu de les mensualitats respecte del contracte anterior, i quan els propietaris tinguin més de 5 habitatges, no només s'haurà de congelar el preu, sinó que si cal, s'haurà de baixar perquè estigui dins la forquilla que estableix l'índex de referència. El Departament de Territori ha creat un web per resoldre els dubtes sobre la normativa. El portal inclou el llistat dels municipis declarats com a zones tensionades i també permet accedir a l'eina per calcular el preu del lloguer.
Gràcies, Eudald. Amb aquesta nova regulació, els agents de la propietat immobiliària avisen que tots els que vulguin llogar un pis ho tindran complicat perquè l'oferta caurà en picat. De fet, el que diuen és que fa dies que va a la baixa. Ho ha explicat a RAC1 el portaveu dels APIs a Catalunya, Carles Sala.
Està en caiguda lliure l'oferta. Hi havia alguna notícia també amb dades de fiances de l'Incasol que sortien en alguns mitjans on també, claríssimament, aquests tres últims quatre trimestres l'oferta ha caigut de forma molt important.
Tot plegat perquè un estudi fet pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària i per l'Associació d'Agents Immobiliaris conclou que de mitjana el preu dels pisos que es lloguin a partir d'ara caurà un 20%. És a dir, que els pisos que els grans propietaris lloguin a partir d'ara a les zones tensionades seran de mitjana un 20% més barats. Les immobiliàries denuncien que la llei dels lloguers no farà, però, cap favor als arrendataris vulnerables. En canvi, el Sindicat de Llogateres apunta que és una mesura més necessària que mai. Víctor Cullell.
Sí, les immobiliàries asseguren que en l'últim any hi ha hagut un gran descens en l'oferta de pisos de lloguer i que, de fet, s'ha accentuat encara més aquesta setmana, però, en canvi, el Sindicat de Llogateres posa d'exemple l'experiència de l'aplicació de regulació dels lloguers per demostrar que l'oferta, en realitat, no ha disminuït. N'han parlat a RAC1 el gerent del holding Uller Bertran, Marc Uller, i el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès.
Durant un any han tingut l'estampida de propietaris cap a altres models. Ara, a partir de la setmana vinent, viurem un altre cop una altra estampida de propietaris que ja l'estem visquent.
Un any i mig d'aplicació de regulació dels lloguers, i per molt que hi havia aquestes profecies apocalíptiques de quan entrés en vigor la regulació, no va disminuir l'oferta, al contrari, es van signar més contractes que mai.
Com dèiem, els grans propietaris hauran de rebaixar de mitjana un 20% els preus dels seus lloguers. Alguns només hauran de reduir-lo un 4%, però d'altres hauran d'aplicar un descompte del 42% en comparació amb el preu actual.
Tot i celebrar la posada en marxa de la nova normativa, el sindicat de llogateres tem que, efectivament, com deia abans, no s'acabi complint, perquè, com que hi ha eleccions a Catalunya, podria no haver-hi aquest règim sancionador. Veurem què és el que passa, però han demanat al govern que deixi la feina feta abans del maig. Precisament un dels exemples dels abusos del mercat immobiliari és el que recollia ahir el contenidor del món a RAC1, una família a qui van fer fora del pis de forma il·legal per després tornar-lo a posar al mercat, aquest pis, a un preu que duplicava el que pagava la família. Els afectats són una parella i el seu fill de només 6 mesos que vivien a un pis de 100 metres quadrats a Sarrià, a Barcelona. Ho van explicar ahir el pare de la família, el Guille.
Van passant gairebé els 3 mesos i jo pensava, doncs, home, vas pensar malament i realment sí que ho necessitaves. Però, sorpresa, el dia 22 de febrer doncs sí que va aparèixer aquesta notificació i es van confirmar les pitjors sospites, que va fer això una mera estratègia per fer-nos fora i alquilar-ho més car.
Pràcticament 9:15 del matí, la propietària finalment ha hagut d'indemnitzar-los amb 3.300 euros. De seguida, per cert, us expliquem l'arribada a Gaza del vaixell català d'Open Arms, que és el primer que aporta ajuda humanitària per mar a aquest conflicte. Us actualitzarem també la situació a Rússia, que des d'ahir viu unes polèmiques eleccions presidencials.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour, com amb l'oli d'oliva suau o intens Carrefour de 5 litres a 8,69 € al litre i ofertes com la banana a 99 cèntims al quilo. Fins al 17 de març als hipermercats, Market Web i App, vàlid a la Península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Per tots els que diuen
l'estiu és la millor època de l'any,
és que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la talla a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, baixem la talla a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RSI Bank. Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona al carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona al carrer Còrsega 201 i a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Ja saps que em tens aquí per al que calgui. Vaja, com mon pare. Si passa res, tu em telefones. A veure com em tens guardat el mòbil.
Doncs com a Pablo Vahí.
Doncs res, val més que hi posis a papa. Ja ho saps, per sortir el primer.
Per 17 milions, et fas pare de qui sigui. Extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel a Fira Barcelona. El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda viu el Viatge B des de l'esdeveniment firal més gran d'Espanya destinat al públic viatger.
Si t'agrada viatjar i estàs decidint la teva propera destinació de vacances, vine amb nosaltres al Saló B-Travel. T'aproparem al món del viatge i el turisme a través dels seus protagonistes, agències de viatges, hotels, operadors de creuers, companyies de transport, empreses de serveis turístics. Prepareu la maleta per carregar-la d'experiències viatgeres.
El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda, Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel a Fira Barcelona. RAC 1. Tots som 1.
Passen ara 9:45 del matí. El Pròxim Orient, el que us dèiem, el vaixell català d'Open Arms ha culminat aquesta nit passada el primer desembarcament d'ajuda humanitària a les costes de Gaza. 200 tones de menjar que l'ONG catalana ha portat a la franja conjuntament amb l'organització del xef José Andrés World Central Kitchen. És el primer vaixell, de fet, que utilitza el corredor humanitari que s'ha obert per mar entre Xipre i la franja de Gaza. Open Arms, ara, després de l'èxit, ja prepara una altra embarcació, en aquest cas carregada amb 400 tones més de menjar. Sobre el terreny, en les últimes hores hi ha hagut nous atacs contra ciutadans que esperaven, de fet, rebre ajuda humanitària amb una vintena de morts, tot plegat mentre el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha donat definitivament llum verda al pla d'envair Rafah, que és justament a la frontera terrestre amb Egipte. I mentrestant, aquest és cap de setmana d'eleccions a Rússia. 112 milions de ciutadans estan cridats des d'ahir a les urnes, a les eleccions presidencials, això enmig d'un clima, com sabeu, de moltíssima tensió, amb accions de boicot que han comportat una desena de detencions. Els comicis arriben un mes després de la mort del principal opositor rus, d'Alexei Navalny, i de fet l'equip del Navalny ha promogut des de l'exili la iniciativa Migdia contra Putin per demanar als russos que votin altres candidats, i de fet la vídua de Navalny ha convocat en El Salvador una acció que no sabem com serà, demà a les 12 del migdia.
Pel que fa als comicis, no s'esperen sorpreses perquè les veritables figures de l'oposició són a l'exili, a la presó o mortes. Vladimir Putin ha de tornar a guanyar les eleccions per majoria absoluta en un simple tràmit pel Kremlin. Ahir divendres va ser la primera jornada amb les votacions obertes i l'actual president rus ja va votar per internet des del seu despatx per intentar fer efectiu el seu cinquè mandat consecutiu. El seu objectiu és superar les xifres de les eleccions del 2018 quan va fregar el 77% dels vots.
I un últim apunt en plan internacional, perquè atenció que un Boeing ha tingut una altra incidència en ple vol. Ja en van unes quantes. Aquesta nit un avió de la companyia United Airlines ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'estat d'Oregon, als Estats Units, després de perdre un panell de la coberta i ha deixat al descobert els budells de l'avió.
Es tracta del vol 433 de l'aerolínia United Airlines, un vol que s'acabava d'enlairar de San Francisco i que es va veure obligat a desviar-se fins a Oregon. Les incidències en aquest model d'avions comencen a ser freqüents, són els mateixos models que també van perdre alguns panells fa un parell de mesos, quan United Airlines va haver de revisar milers d'avions.
Un parell de punts en plana de successos. La falsa metgessa que va exercir sense títol 7 mesos a l'Hospital de Berga esquiva finalment la presó, però haurà de pagar una multa d'una mica més de 1.000 euros. La dona també té prohibit treballar en cap centre sanitari els pròxims 5 anys.
La sentència la condemnava a 2 anys i 8 mesos de presó, però com que ha reconegut el delicte i no té cap antecedent, no hi haurà d'entrar. Tot plegat després que l'enxampessin treballant al servei d'urgències de l'Hospital de Berga sense cap titulació. A més, durant la investigació es va descobrir que havia treballat en 12 empreses diferents fent de metgessa, infermera i tècnica d'ambulàncies sense els estudis necessaris.
Mentrestant, a les carreteres ha mort el conductor d'una moto a l'A2, al seu pas per Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat.
Va passar ahir la tarda quan es va produir un xoc entre una moto i un cotxe. El conductor de la moto va morir i l'acompanyant la van haver de traslladar a l'hospital en estat crític. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres del país en el que portem d'any.
I a banda, hi ha ahir un altre accident, en aquest cas amb uns 40 vehicles implicats, també va deixar un mort i 5 ferits lleus a l'AP7, en aquest cas a l'altura del municipi de Nules, ja al País Valencià, provocat un accident per la boira. En el dia que avui comença la vaga dels treballadors de Danone de la planta de Parets del Vallès, al Vallès Oriental, durarà 11 dies des d'avui fins al 27 de març, just a les portes de la Setmana Santa. És una aturada amb què la plantilla pretén provocar escassetat de productes de la marca als supermercats. Els sindicats la convoquen per denunciar el tancament de la fàbrica que es va anunciar el gener. El delegat de Comissions Obreres a Danone, Lucas Díaz, insisteix a RAC1 que el tancament de la fàbrica no pot ser una opció.
Día uno que empezamos con la negociación con la empresa, lo que reivindicamos es no al cierre de la fábrica. Si Danone finalmente abandona Pared, entonces una reindustrialización en la que garanticen los puestos de trabajo y en que nos mantengan los salarios en la medida de lo posible, eso sería lo ideal.
Si tanca aquesta planta, s'eliminarien 157 llocs de treball. Encara hi ha data límit per arribar a un acord el 17 d'abril. Si en aquell moment no hi ha entesa, començaria l'expedient de regulació. Les 8 i 52 minuts, de seguida la informació cultural.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAC, que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, IKEA i Vueling. Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5 minuts i seran les 9 del matí en plana cultural. Avui és el dia que els teatres de Catalunya volen omplir-se per celebrar la primera edició d'una iniciativa que és fantàstica, que es diu Cap Butaca Buida. És una iniciativa que pretén convertir un dia de l'any en una mena de Sant Jordi del teatre i que, per tant, hi hagi, en fi, una pila de gent anant al teatre. La intenció és omplir 60.000 butaques. Ara mateix en porten gairebé 49.000 i participen en una pila de sales repartides per tot el territori i espectacles que ja tenen entrades exaurides. En tot cas, la intenció és que arribin a 60.000 butaques i entrades venudes. Coincidint amb aquesta cita, avui que passarà pels micròfons del Via Lliure, Joel Joan, que de fet aquests dies està protagonitzant una obra de teatre d'èxit, Escape Room 2, la segona entrega de l'obra de teatre que ha fet amb Héctor Clara Mónica, es pot veure al Teatre Condal fins al dia 28 d'abril. Mentrestant, editorials, llibreries i col·lectius socials de Barcelona fan pinya de cara a Sant Jordi, que és d'aquí un mes, per celebrar, per reclamar que l'Ajuntament no els obligui a pagar per muntar parades. Això després que es va anunciar que els tradicionals punts de venda de llibres i roses del Passeig de Gràcia, de la plaça Universitat o de Gran de Gràcia, aquest any hauran de pagar mínim de 100 euros per mòdul. El sector rebutja la nova taxa perquè recorden que Sant Jordi sempre ha estat una diada popular i ha quedat al marge de dinàmiques de mercat. En un manifest conjunt sostenen que en els últims anys ja hi ha hagut un procés d'externalització i privatització de la festa. I en plana musical, el festival Cap Roig tindrà aquest estiu com a caps de cartell el quartet irlandès The Corrs, que són els que obriran el certamen. També hi haurà John Fogerty, líder de la Creedence, o Rafael, Diana Krall i Passenger. També passaran pel festival Guillem Gisbert, Sopa de Cabra, Estopa, The Tallets, Miqui Núñez, Sergio Dalma i Gossos. En total, una vintena d'actuacions. El director del festival, Juli Guiu, reconeixia i el Mont Arracú que no ha estat, el que no ha estat gens fàcil és portar John Fogerty.
No podem obviar John Fogerty, o sea, el cantant de Creedence. A part de que ens ha costat el que no està escrit, portem 12 anys intentant portar-lo, o sigui, et poses la seva playlist i són tot èxits i èxits i èxits i èxits i èxits dels 60, 70 i 80. És una meravella poder-lo tenir.
Pel que fa a la programació infantil, es farà l'espectacle del Pot Petit amb la Black Music Big Band. El Cap Roig, que es farà del 12 de juliol al 16 d'agost. Les entrades surten a la venda dilluns. Per cert, atenció, perquè qui ronda aquests dies per Barcelona és tot una estrella internacional de la música, Dua Lipa. I què fa Dua Lipa a Barcelona? Doncs segons ha avançat RAC 105, la cantant ha triat la capital catalana com a espai protagonista per rodar un dels videoclips del seu nou disc, Radical Optimism, que es publica el 3 de maig. Concretament, Dua Lipa va a les piscines de Montjuïc en un disc en què, a jutjar pel seu teaser, l'aigua efectivament serà un element important. És cert que l'equip de Dua Lipa ho està portant amb discreció. Fins avui no hi ha imatges de la cantant a la ciutat, però els seus ballarins oficials sí que han fet publicacions a les xarxes. La relació de la cantant amb Barcelona ja ha tingut d'altres episodis en el passat, com fa 4 anys, quan va escollir la capital per fer el videoclip de la cançó Physical. I pel que fa a l'agenda de concerts del dia, avui és un d'aquells dies marcats en vermell perquè arriben The Page Mode. La banda britànica ho ha venut tot pel concert d'avui al Sant Jordi, en el que serà una nit antològica amb tots els èxits, des d'aquest I Just Can't Get Enough a Enjoy the Silence. O aquest altre. El Personal Jesus. Encara no fa ni un any del concert que el grup va fer a l'última edició del Primavera Sound i avui els seguidors podran repetir. Format molt similar al d'aleshores, però en un recinte entregat en exclusiva. Dues hores de concert amb molt repàs de l'obra de més de 40 anys amb aturades en el seu últim disc, que es diu Memento Mori. I si The Page Mode es va obrir camí als 80 basat en aquest pops amb sintetitzadors, avui molts artistes es donen a conèixer a cop de TikTok. Aquest podria ser el cas de Madison Beer, que estem escoltant, que ha envaït la xarxa social de TikTok amb aquesta cançó que estem escoltant. La...